formació professional fins final de mes no comencen, perquè no comencen fins final de mes de setembre, per tant tindrem possibilitat encara d'aquest marge, petit marge, però aquest marge, de poder acabar de xerrar amb les administracions i trobar els espais.
Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Temporada a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio. I ho feim igual que fa un mes, amb mascareta posada, gel antisèptic dins la bossa i damunt la taula, i entrevistant els convidats per telèfon per evitar massa moviment als estudis de la ràdio, protegir i protegir-nos. En uns dies comencen els infants a escola, els estudiants d'institut i universitat, a la incertesa de com evolucionarà la pandèmia quan això passi. L'Associació Espanyola de Pediatria acaba d'actualitzar la seva proposta de mesures per una tornada a l'escola segura i necessària, diuen, assumint que el risc zero no existeix. És interessant llegir les seves recomanacions, que estan penjades a la pàgina web, perquè van més enllà del que és purament mèdic o sanitari. Per exemple, quan se refereixen al grup d'infants fins a 6 anys. Constitueix l'oportunitat, diuen, de tractar de forma integral, juntament amb altres sectors, els efectes adversos de la pobresa infantil, per fer una escola més inclusiva. La pandèmia segurament està posant de manifest totes les mancances de la nostra societat i del món en què vivim. Només fa una setmana, a Àfrica es va donar per erradicada la polio, 30 anys després de començar a vacunar i 4 anys després del darrer cas. Una malaltia que afecta sobretot els menors de 5 anys per un virus que ens transmet de persona a persona, ajudat per les males condicions higièniques. Fa 30 anys va ser la polio o la pigota, avui és la Covid-19. Ens toca adaptar-nos i, per què no, aprofitar, com diuen els pediatres, l'oportunitat.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. 'Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say
començant Vitamina 3, avui el control tècnic, ens veiem les cares amb Víctor Hernández i a l'estudi al meu costat Patricia Martínez de Valdivieso. Bona hora.
Bona hora, Araceli, com va?
Anem a avançar continguts, que crec que han començat un poquet serios.
A veure la situació, però intentarem posar-li bona cara, encara que sigui davall de la mascareta. Per sorprendre dubtes, que encara n'hi ha molts, han convidat a Vitamina 3 el president del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears, Antoni Real. Alguns oients ens han deixat preguntes com aquesta.
Hola, jo duc mascareta de tipus quirúrgica de la feina. Cada quantes hores és recomanable canviar-la? Gràcies.
I com deies, no queda res per tornar a escola. Això vol dir que molts de pares tindran dubtes de com actuar, com detectar símptomes, què fer si el nen té febre, etc. Per això han convidat la doctora Mariana Manvier, pediatra presidenta de l'Associació de Pediatres d'Atenció Primària de les Balears.
Tindrem secció de nutrició avui amb un fruit protagonista de final de l'estiu.
Sí, les figues. No sé si vos agraden, però sembla que tenen moltes propietats nutricionals que volen conèixer. Ho farem amb la Mariana Joana Mateu, farmacèutica i dietista nutricionista, que esperarem que ens doni també alguna recepta saludable.
I una temporada més donarem la benvinguda al programa dins la seva secció Diari d'un estudiant de Medicina, Antonio José Navarro, infermer, estudiant de 5è de Medicina a la Universitat de les Illes Balears i en qui ja tenim ganes de xerrar perquè crec que avui serà un testimoni especialment interessant. Així que començam.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobaràs respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te.
Amb aquesta música donem la benvinguda a Vitamina 3, Antoni Real. Ell és president del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears. Benvingut al programa.
Moltes gràcies i molt bones tardes.
Bones tardes. Antoni, fa mesos que anàvem amb mascareta pel carrer. Primer varen ses guants, després ses mascaretes. Ja saben que han vengut per quedar-se el manco de moment. Fins i tot fa dos dies el president Armengol recomanava dur-les a casa nostra quan estaven persones amb qui no convivim normalment. Ara, a més, les han de dur a feina, els estudiants les duran a escola, a la universitat, i dur-les tant de temps, amb tanta normalitat, malgrat que a vegades no és fàcil, pues fa que sorgeixin molts dubtes pràctics. Per això l'hem convidat avui en el programa. Senyor Real, rebem vostres moltes consultes en el taulell de la farmàcia.
Sí, efectivament, rebem... per desgràcia cada dia més consultes, perquè en el primer moment quan se varen recomanar que ja hi havia existència de mascaretes era qüestions públics, no? I allà on no se podia permetre aquest metro i mig de distància, i avui en dia és obligatori per tot, clar. La mascareta pues, no deixa de ser un problema, ara més també a molta de gent pues, li pot produir al·lèrgies i també pues, aquestes conseqüències, no?, que han de sofrir, i també s'incomoditat. I ara, en aquests moments que comencem l'escola, són nins pues, un altre problema afegit a un, pues, a un de les persones que encara pues, és molt difícil a vegades fer-los entendre que han d'utilitzar aquest tipus de prenda, no?, que no és habitual fins ara.
Sí, aquí a més s'haurà de fer pedagogia i a lo millor cercar-ne alguna que protegeixi, no?, però que també sigui un poc més còmode per ells, no sé.
Sí, efectivament, clar, no, els organismes sanitaris internacionals, les mascaretes de, per nins, pues, se recomanen en principi pues, higièniques. Clar, que nosaltres pensem que aquestes higièniques per molt de motiu, no? Sobretot per aquest motiu mediambiental, ja que creem un residu un mes, i també, clar, per la sanitat en un futur, ja que tot aquest producte, com que normalment no se recicla de pas, sinó que van en aquest rebuig, doncs pues, mos trobam també per dins la naturalesa ja, pues, mascaretes, no? Per el camp, per la mà, per torrents, etcètera, tot això crearan un problema com s'ha creat en so plàstic. Nosaltres, en principi, també d'acord amb aquesta campanya que fèiem amb la Conselleria de Medi Ambient i de Salut, pues, que siguin d'aquestes que se poden reutilitzar, no? Que se poden rentar. Perquè pues, tenen una durada més llarga per una banda i per l'altra banda també són al llarg que pot ser molt més econòmiques. Jo crec que també aquest aspecte, ja que afecta pues, l'economia, desgraciadament, no? I la situació que vivim més, clar, és que aquestes altres higièniques de, que se duen, o quirúrgiques, clar, sí, tenen una durada molt limitada i, per tant, serà una majoria que ser constant. Per tant, aquestes que se poden reutilitzar, pues, pensant que és una alternativa, no? A part que també han d'estar, per supost, han de seguir la recomanació, no?, de les normatives europees de la UNE. Han de ser una 64, una 65, i ara ja anant més enllà, la Comunitat Europea pues, ha tret una normativa que cada país adaptarà a les seves necessitats, que també hauran de complir. També seran compatibles amb aquestes normatives que hi ha vigents avui en dia. Ja dic, és un problema greu i avui en dia pues, quasi s'ha de fer un màster amb un mascaret.
Ja, total, total. Jo tinc aquí davant un document del Ministeri de Consum que, de fet, crec que l'he vist a la seva pàgina web de vostres, del Col·legi Oficial de Farmacèutics, on t'explica, no?, que debes tenir en compte al comprar una mascarilla i de totes les mascarilles en funció de la situació, si és una persona sana, si estàs malalt, si has estat en contacte amb el virus, o si podries estar en contacte, etcètera, etcètera, no? Tenim una pregunta amb això que ara xerràvem de nins, d'aquestes mascaretes higièniques, a veure, l'escoltam, a veure si la pot contestar.
Hola, m'agradaria saber si les mascaretes aquestes que se fan a casa, les mascaretes higièniques, que se fan en tela no teixida, tela no tejida, si aquestes van bé per anar a escola. Són unes mascaretes que tenen un filtre i damunt una tela. I, bueno, se'n veuen moltes i se poden rentar cada dia. I voldria saber si això està acceptat per dur-les a escola, si són segures. Gràcies.
Què li contestaria?
Jo, en principi, si duen un filtre, clar, nosaltres sempre volem de seguir la normativa, no sa, en aquest cas, però és la normativa UNE. Ara bé, si és una mascareta de tela que dugui un filtre, en principi pues, ha de complir el que fa referència a aquesta mascareta higiènica i, per tant pues, ha de servir. També els tipus de rentats, clar, els fabricants, quan posen aquest producte en el mercat, pues, han de fer una sèrie de proves, a damunt el nombre de rentats que pot ser només aquest tipus de mascareta, i ho ha d'especificar les indicacions. Però ja dic, si és una tela amb aquest filtre, penso que no sé quina normativa està, s'assenyeix aquest tipus de mascareta, però en principi ha de servir.
Tenim una altra pregunta d'un oient que fa referència al temps d'ús de la mascareta. L'escolta'm.
Hola, jo duc mascareta de tipus quirúrgica de la feina. Cada quantes hores és recomanable canviar-la? Gràcies.
Què li poden contestar?
Aquestes quirúrgiques estaven fetes per sanitaris, no?, dins el centre, no?, i hospitals, clíniques, etc. Clar, aquestes mascaretes, la recomanació és que no s'eduquin més de 4 hores. Clar, és que és molt poc temps, no?, i sobretot claro. Si se banya, se boca o se saliva, inclús se recomana canviar les abans. Ara bé, també ja crec que anem evolucionant i s'han posat pues, aquí en marxa molt de fabricants, a dir del nostre país, no ens anem més a fora. I crec que pues, podrem tenir mascaretes, no?, de tot tipus, tant no sé si és quirúrgiques, però s'ha de ser d'aquestes reutilitzables i FP2, en el qual potser podran tenir una duració molt més llarga i per tant això aliviarà bastant, crec, l'economia, no?, del país. Ara bé, aquesta mascareta pues, les quirúrgiques pues, són 4 hores de recomanació.
4 hores, sí, i després canviar-la. No, hem de fer, està clar que deia, hem de fer un màster en tot això, perquè després allà, a veure, les han de guardar, mos han d'acostumar a guardar-les bé, o dins una capseta, o dins un neceser, que això mos la traiem i la deixem damunt la taula, no? Això, m'imagino que no és lo aconsellable.
No, efectivament, ja... Això en el principi, que van començar a parlar les autoritats de les mascaretes, sí, van donar una sèrie d'instruccions i crec que s'han de complir perquè és molt important, o sigui, sobretot no manipular la part de per on respirar, allà, desfiltro. Manipulador sempre, per supost, se'n van ben netes i clar, una vegada que la molt llevant lleva el menys possible, a vegades que siguin indispensables per evitar aquesta manipulació i clar, i per guardar-la perquè inclús tenim mascaretes que se poden guardar, però bé, també ha de ser a un lloc, sigui un sobre, sigui dins un fal ben net, sigui dins una caseta, etcètera, també les condicions aquestes, no deixar-les de mos a taula, perquè són altres focos de contagi.
Total, bé, han d'estar molt pendents de tot això, imagino que no és final, mos hi acabarem acostumant. Comentava també lo de la gestió de residu, no? Ho comentava abans, que no és final, hem de protegir la nostra salut, però també hem de protegir el medi ambient, per tant, quan hem de tirar aquestes mascaretes, hem de tirar-les a la part de rebuig, no en terra, evitar les papereres del carrer, etcètera,
etc., no? Anàvem en el contenedor de rebuig i gels hidroal·lèrgics aquests que mos posam, posar, tirar-los també en el contenidor groc. Fer una bona gestió d'aquests residus que ara s'han multiplicat per molt, eh?
Efectivament, és que hem de tenir en compte que hi ha moltíssims de països dins en aquests moments que, clar, que estan utilitzant aquests productes, i és clar, i a la llarga, si no fem un bon ús, no, d'aquesta eliminació d'aquest residu, ens trobarem a la llarga amb un problema, clar, que si el deixem i en solvent del carrer passa pues, cap en el camp, que van filtrant, tot això pot ser, va dins la terra, a la mà, etc., els rius, tot pot passar a la cadena tròfica, crea un problema de salut a la llarga i, per supost, ambiental, que hem de fer, val la pena conscienciar-nos i fer una bona gestió d'aquests residus. I si també una persona pues, que estigui contagiada, aquestes mascaretes han d'anar dins aquesta, se van volar dins aquesta bossa de plàstic a part i llavors dins una segona bossa, no, de plàstic i també de rebuig.
Perfecte. I d'en Toni Real, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a Vitamina 3, a cuidar-se, i que l'escola s'ha tornada, o l'escola no sigui dura.
Eh? Efectivament, moltes gràcies a vosaltres, ja ha estat un plaer poder participar en aquest programa. Moltes gràcies. I didn't ask for a free ride, you to show me a real good time. I never asked for the rainfall, at least I showed up, you showed me nothing at all.
Escolta'm, Rain on Me, de Lady Gaga i Ariana Grande. Elles han estat protagonistes durant aquesta setmana. D'una banda, pels premis que varen guanyar els Video Music Awards de la cadena MTV dia 30 d'agost, i d'altra banda, per les mascaretes que varen dur durant les seves actuacions a la gala. Les artistes van demostrar que es pot cantar i ballar amb mascareta sense cap problema. Gaga va llançar un missatge mentre recollia un dels seus premis. L'escoltam.
Stay safe, speak your mind, and I might sound like a broken record, but wear a mask. It's a sign of respect.
Posa't mascareta és un símbol de respecte. Paraules de l'artista. Lady Gaga i Ariana Grande varen ser les úniques cantants que varen actuar amb mascareta i s'han tornat tot un exemple. Fins i tot la Policia Nacional va piular per Twitter després de l'actuació amb aquest missatge. Lady Gaga y Ariana Grande se marcan esta coreografía con su mascarilla puesta en los VMAs. ¿Y a ti te molesta llevarla? ¿Te pica? ¿No te deja respirar? Usa mascarilla. El tuit ja té 9.100 retuits i 21.400 likes. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't. Seguim amb més famosos que promouen l'ús de la mascareta. L'escriptor i periodista Juan Gómez Jurado va iniciar un fil per Twitter en el qual parlava del missatge del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, demanant ajuda als influencers per a conscienciar sobre l'ús de la mascareta entre els més joves. Mi hijo de 13 años no ve la tele ni un periódico, pero si de Greff o Wismichu o Borwen le hablan, escucha. Deia Gómez Jurado el tuit. El youtuber de Greff es va unir al debat i l'escoltam.
Pues esto, amigos, me ha hecho pensar en lo importante que es que os recordemos que nos pongamos la mascarilla para evitarnos un mal a nosotros, a los demás, y no tirar todo el trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy por la borda. Pero además, poneos la mascarilla, cracks. Un abrazo.
Lady Gaga, Ariana Grande i The Greff no són els únics famosos que s'han declarat a favor de l'ús de la mascareta. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Dua Lipa i molts més ho comparteixen a les seves xarxes. A les Balears són els tiktokers Aida Martorell i Marcos White, que tots dos sumen 3,3 milions de seguidors que animen a posar-se la mascareta en una campanya institucional del govern.
Tots ens hem relaxat.
Todos nos hemos saltado las medidas alguna vez.
Pero ya no hay excusas.
O paramos esto, o el coronavirus lo parará todo. Otra vez.
Tú puedes evitar más muertes.
Tú puedes salvar vidas.
A Vitamina 3 estem a favor del seu missatge. Posa't mascareta. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm with you. I can feel my face, but I love it. But I love it. But I love it. Oh, I love it. Vitamina 3.
Els infants segurament han estat els més castigats d'aquesta pandèmia, no perquè emmalalteixin més, sinó perquè han estat privats de socialitzar, de sortir amb els amics, de fer les coses que estan acostumats. És vera que s'ha adaptat bé, però aquesta pandèmia ha posat en prova o a prova el seu desenvolupament cognitiu, social i fins i tot psicològic. Des del mes de març no trepitgen l'escola i ara les escoles tornen a obrir. L'Associació Espanyola de Pediatria ja fa mesos que va fer públic un document donant recomanacions davant l'apertura gradual de les àrees d'educació infantojuvenil, partint de la base de que és qüestió de dret que els nens vagin a escola. Per xerrar-ne, han convidat avui a Vitamina 3 la doctora Mariana Manvier. Ella és pediatra i és presidenta de l'Associació de Pediatres d'Atenció Primària de les Illes Balears. Benvinguda a Vitamina 3, Mariana.
Hola, buenas tardes. Com gràcies. Com està?
Moltes Muy gràcies bien. Per ser Gracias. Nosaltres. Aquest començament del mes de setembre, a punt d'obrir les escoles, doctora, hem d'assumir aquest risc d'obrir les escoles o hem de valorar el risc també en funció de zones on hi hagi aquestes escoles?
És indiscutible que la vuelta al colegio és algo que debe ocurrir porque el derecho a la educación es un derecho fundamental de la infancia, ¿no? Ya contemplado como en la Carta de los Derechos de los Niños. Entonces, la educación también es una circunstancia que tendrá que acostumbrarse a esta irrupción del coronavirus en nuestra vida y tendremos que hacer frente, como hemos estado haciendo en el resto de actividades de nuestra vida cotidiana, a convivir con el coronavirus como una infección que ya ha llegado para quedarse. Uh-huh. y esperemos que no tengamos que volver a interrumpir toda nuestra actividad y toda la actividad escolar por culpa de la infección.
Uh-huh. Doctora, les conselleries han fet feina amb associacions com la que vostè representa a l'hora de valorar la tornada a escola i organitzar tots els protocols?
No, las recomendaciones en cuanto a las medidas de prevención y higiene que se tienen que tomar dentro de los centros educativos y los protocolos para los sistemas educativos se han elaborado desde la Consellería de Educación, la Consellería de Salud junto con Salud Pública, uh-huh. Siguiendo las indicaciones del Ministerio, ¿no? No uh-huh. escapa de las competencias de los pediatras de atención primaria establecer estas recomendaciones, ¿no? Uh-huh. Podemos dar otras recomendaciones en cuanto a la salud de los menores, pero todo lo que es la organización y los protocolos para cómo se va a llevar a cabo, estos son instrucciones uh-huh. del Ministerio que Salud Pública ha trasladado a las consellerías de Sanidad y Educación.
Uh-huh. I què diuen els pares, doctora? Hi ha nervis per el contacte que tenen amb ells? Hi ha dubtes? Els nens també estan nerviosos? Hi ha dubtes d'aquesta bueno, tornada a escola?
Sí, entre los padres la verdad es que hay nervios sí. y hay bastantes dudas, ¿no? Creo que se junta aquí, se enfrentan dos sentimientos porque la mayoría de los padres entienden que es necesario recuperar la normalidad en cuanto a la educación de sus hijos, ¿no? Han sido muchísimos meses de absentismo escolar. Las clases más desfavorecidas han sufrido con muchísima más intensidad todos los efectos negativos del confinamiento. Y los padres, por una parte, pues están deseosos, entre comillas, de recuperar la normalidad, pero sí que existe dudas y temor a cómo va a ser, ¿no? Uh-huh. què ocorrirà una vegada que s'obren els col·legis, no?
Uh-huh. Clara, cada escola informa de les seves normes de prevenció i higiene, protocols que xerraran al començament, però quines serien aquestes normes bàsiques de prevenció i higiene ara mateix?
Cada escuela ha colgado su protocolo de actuación en la página GESTIP, que es la página de comunicación entre la escuela y los padres, con lo cual cada padre puede acceder a estos protocolos que ha elaborado su propia escuela a través de esta plataforma. Uh-huh. Las medidas generales de higiene, bueno, pues por una parte está trasladar las medidas de prevención y de protección que ya tenemos incorporadas en nuestro día a día, como es mantener la distancia física, que es una de las claves fundamentales entre las personas, el lavado de las manos de manera frecuente y el uso de mascarilla, ¿no? Uh-huh. Eso formará parte del día a día y de la rutina de los niños y de los profesores dentro de las aulas, como debería ya ser rutina a estas alturas de la pandemia, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro quehacer diario, ¿no? Uh-huh. Aparte de estas medidas, pues obviamente hay otras que tienen que ver con la organización de los grupos de clase, ¿no? Y con el flujo de los niños dentro de las aulas para intentar evitar compartir espacios y poder mantener o garantizar ratios en todos los compartimentos dentro de la escuela que permitan el mantenimiento de esa distancia de seguridad, ¿no? Entonces, las escuelas han elaborado pues una serie de normativas con respecto al uso de los comedores, con respecto al uso de las áreas externas y de las zonas recreativas, entradas y salidas diferentes para cada grupo etario, organización por horas para no coincidir y acumularse en las entradas y en las salidas de los colegios. Pero bueno, en general, cada família puede consultar el plan de su escuela a través del GESTIP.
Uh-huh. I ara xerrava de l'ús de les mascaretes. Els petits de 6 anys no han de dur mascareta. En principi, pareix que l'evidència científica mos diu que el contagi entre els nins més petitons és més baixa, però, clar, no és el mateix un infant molt petit, un de primària, un de secundària. Com extremam les mesures d'higiene amb aquests nins més petits de 6 anys?
Bueno, quisiera aclarar que las recomendaciones del Ministerio, como te comentaba, especifican que la mascarilla la pueden utilizar los niños a partir de 3 o 4 años. Uh-huh. De hecho, en las condiciones de normalidad, muchas veces vemos a niños pequeñitos que se han acostumbrado a utilizar las mascarillas, ¿no? Entonces, esa excepción, digamos, no es obligatoria. Yeah. Quiero decir, si existe algún niño pequeño de 3, 4, 5 años que la acepta y está adaptado a utilizarla, bienvenido sea. Perfecto. Porque desde luego el uso de la mascarilla pues es un punto más a favor de la prevención. Y en aquellos casos en los que no se puede utilizar la mascarilla, bien sea por edad o por algún problema de salud que lo justifique, que hay muy pocos que lo justifiquen, ¿no? Pero con respecto, por ejemplo, a la infancia, en los niños con trastornos del neurodesarrollo o con trastornos del espectro autista, que no son capaces de retirarse la mascarilla por sí solos, que no la pueden utilizar, pues por una parte se podría plantear el uso de pantallas, ¿no? De pantallas que también sirven de protección. Cuando hay un niño que no puede utilizar mascarilla, es fundamental que el resto de sus compañeros y de sus tutores sí que la usen para protegerlo a él. Y lo que decíamos al principio, pues garantizar siempre la distancia física.
Uh-huh. Doctora, com detectar més símptomes a partir d'ara i no les confonem amb un constipat, amb una infecció de coll o amb qualsevol altre virus?
Esto es un reto importantísimo, sí. Araceli. Los pediatras de atención primaria, bueno, estamos francamente preocupados por este hecho porque efectivamente ahora en cuanto entremos en el otoño, invierno, empezaremos a tener aquí nuevamente infecciones habituales como la gripe, la bronquiolitis, otro tipo de infecciones respiratorias que dan prácticamente, por no decir los mismos, ¿no? Uh-huh. Síntomas que puede ser el coronavirus, fiebre, mucosidad, moco y tos, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás lo más sensato sería intentar no perder el sentido común e intentar actuar delante de estos síntomas como lo hemos hecho hasta ahora, con calma, ¿no? Si lo que se presenta es fiebre o dolor de garganta, Pues efectivamente debemos consultar con un profesional sanitario que nos orientará sobre si se debe o no se debe realizar la prueba, pero siempre que el niño mantenga buen estado general y tolere bien ese proceso febril que probablemente comience, pues debemos mantener la calma y hacer lo que hemos recomendado toda la vida, aplicar antitérmicos, vigilar su estado general y contactar con nuestros servicios sanitarios.
Molt bé. Teníem una pregunta d'un oient que mos enviava vitamina3@ivetresradio.com, que és una predina que deia si és un poc exagerat que o sigui, que d'alguna manera se limiti aquest contacte entre els predins i els nins, sobretot ara que començarà l'escola. Què opina?
Bueno, creo que hay que ser muy prudentes en esto. No tenemos que olvidar que aunque en esta segunda oleada el porcentaje de enfermos por coronavirus con respecto a las a los mayores de 65 años es menor que con respecto a la primera oleada, lo que sí está claro y lo que se ha podido demostrar con los múltiples estudios que se han presentado es que las personas de edad mayor de 65 o que tengan patología de base constituyen un grupo de especial riesgo de padecer una infección grave por el coronavirus. Esto es un problema importante. Los abuelos son una pieza clave y fundamental en la gestión de muchísimos hogares hoy en día. Hay muchos núcleos familiares que sin el apoyo y el soporte de los abuelos no pueden funcionar, ¿no? Por la dinámica que tenemos en nuestra sociedad, pero no es exagerado extremar las medidas de precaución. Ajá. Por supuesto que podemos visitar a los abuelos si nos encontramos sanos, si no presentamos ningún síntoma, si no hemos estado en contacto con ningún paciente positivo para coronavirus, pero debemos evitar visitar a los abuelos o dejar a cargo de los abuelos a nuestros niños si se nos ponen enfermos o cuando nosotros mismos presentamos síntomas, porque debemos protegerles.
Sí. Doctora, ¿temen que la tornada a escola pugui saturar la atenció primària o les urgències?
Indudablemente lo que tenemos o la previsión que hay es que aumente muchísimo la demanda en los centros de salud de atención primaria debido a todos los casos de sospecha que se pueden generar en los centros educativos.
Algun consell per acabar pels nins que mos escoltin o que seus pares que mos escolten els hi puguin traslladar ara que començarà l'escola?
Por supuesto, yo a los niños les diría que no tengan miedo, que poco a poco se acostumbrarán a esta nueva rutina, que los médicos llevamos muchos años trabajando y utilizando de manera habitual la mascarilla y aunque al principio pueda ser un poco molesto, finalmente te acostumbras y lo incorporas como algo habitual y sobre todo que los adultos que están en su entorno, tanto su familia, sus padres como sus tutores, estarán cerca de ellos para resolverle todas las dudas y para acompañarlos en este inicio de curso tan diferente y tan difícil al que nos vamos a enfrentar todos juntos.
Molt bé, doctora Mariana Mambier, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona, pediatra, per les seves paraules, i bueno, molt d'ànim en tot el que mos ve ara. Gràcies.
Gràcies per l'invitació.
Adéu.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Tots sabem que el setembre és mes de Raïm. Ara, a qualsevol botiga de Gromart podeu trobar Raïm Red Glow a 1,49 euros quilo. Formatge Gromart Semi a 9,50 euros quilo. Albergínia negra a 0,75 euros quilo. A Gromart, pagesos de tota la vida. Amb la col·laboració del Fons FEADER a través del PDR.
A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Quantes històries són desconegudes i encara romanen amagades? Acompanyeu-nos per un recorregut on són presents els més increïbles i fascinants enigmes de la nostra terra.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font, dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'Ivetres Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'Ivetres Ràdio. Ivetres Ràdio és servei públic.
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de medicina amb Antonio José Navarro.
Aquí tenim en directe Vitamina 3. Benvingut a una nova temporada, Antonio José.
Hola, bona, què tal?
Molt bé, nosaltres aquí estem, na Patricia i jo, separades, no sé, Patri, dos metres?
Més o manco,
més
sí.
Més o manco, amb la mascareta posada dins estudis de Divetres Ràdio a Palma. Vosaltres ja sabeu quan començava els cursos de la Facultat de Medicina, Antonio José?
Sí, el 28 de setembre, com creo que comiencen todas las carreras universitarias de la Universidad de las Illes Balears.
Molt bé, ja us han donat totes les instruccions.
Bueno, creo que todavía tienen que reunirse los rectores con el ministro de Universidades para apuntalar las medidas de seguridad, ¿no? Y sobre todo las particularidades que pueda tener cada tipo de facultad, pero yo creo que más o menos las directrices están ya un poco claras, sí.
Uh-huh. Bueno, en xerrat en tu ja aquestes vacances d'agost no, però abans sí, des de Múrcia, que en Antonio José és de Múrcia, però està estudiant la Facultat de Medicina a Mallorca. Pregunta, quan te trobes?
Bueno, ahora mismo me encuentro aislado en casa.
Aislado, ¿y eso?
Bueno, pues como estuve trabajando de enfermero todo el verano, sí, en planta COVID, tuve contacto con un positivo y al final pues he tenido que aislarme, con PCR negativa, pero bueno, recordad que aunque tengamos la PCR negativa siempre hay que hacer el aislamiento de 14 días y seguir hasta que nos dé el alta el médico.
És a dir, tens PCR, és negativa, però és necessari quedar aïllat. ¿Y això per què, Antonio José?
Pues porque lo primero de todo, bueno, cada comunidad autónoma lo está gestionando de una manera. Entonces, sí, no sé la particularidad exactamente de Baleares cómo lo está haciendo, pero aquí lo que se hace es que te hacen dos PCR si eres personal sanitario, en las que tienes que ser dos negativas. Normalmente se hace una a mitad del tiempo de la cuarentena, sobre las 5 o 6 días desde que comienza, y otra a los últimos días, sobre el día 10 u 11. Entonces, claro, es que puedes positivizar en cualquier momento.
Ya.
Al primer día sí que es verdad que hacer una PCR no es rentable, porque todavía no ha habido carga viral suficiente que tú hayas reproducido para poder dar positivo, pero sí puedes hacerlo en los 4, 5 o en los 10, 11 días. Entonces, ya, dos PCR negativas sería lo importante para dar el alta.
Uh-huh. Y tú te trobes bé, però, ¿y quan se dus confinament?
Bueno, un poco más duro yo creo que el confinamiento generalizado que hubo en abril y mayo, la verdad, porque ver a todo el mundo fuera, ahora el comienzo del trabajo, los coles y todo, y estás tú dentro de casa sin poder salir prácticamente de la habitación, solamente para comer fuera de tu familia, alejado y todo, un poco duro, la verdad. No tengo que confesar que me desinstalé Instagram porque me estaba deprimiendo un poco, pero bueno, poco a poco lo conseguimos pasar.
Hauràs d'aprofitar per avançar matèria, per, no?, per escriure, sí, per pintar, per llegir.
La verdad que me he visto todas las series que tenía pendientes, me he leído 3 libros y aún así tengo tiempo libre y no sé qué hacer. Y el culo plano, eso sí.
Te'n dones compte que després d'un curs on has anat a tope, estudiant, amb exàmens, que ara són espases, que ara fent d'infermer aquí, que ara voluntari allà, ara estàs tranquil i no saps què fer, eh?
Sí, sí, yo creo que tengo ese síndrome, ¿no?, del que no sabes estar de vacaciones.
Escolta, com valores que has fet de que se digui que se denunciarà a la policia, a les persones que no mantenguin l'aïllament, el confinament, millor dit, no?, si han donat positiu en cas de coronavirus?
Bueno, yo creo que me resulta triste pensar que nuestra sociedad, la española en general, tengamos que recurrir a que se tenga que denunciar o al chivatazo de alguna persona para que se tenga que cumplir algo que tú por tu misma responsabilidad como ciudadano deberías cumplir. Tenemos que tener en cuenta que si no hacemos las cosas y las directrices las seguimos como tal como están haciéndose según el Ministerio de Sanidad, vamos a volver a la situación de marzo, abril y mayo. Y no sé si los profesionales sanitarios lo aguantaríamos, la verdad.
Ja. Clar, a més tu estàs veient aquesta pandèmia des de les dues bandes.
Sí, sí, entre la banda de trabajar y la banda de querer seguir formándome y es un poco difícil.
Sí. sí, això segurament és una experiència que tampoc oblidaràs mai. I hem de recordar també tots els nostres oients mantenir distància i higiene, no? Que és de lo que estem xerrant en aquest programa avui.
Exactamente, simplemente lavado de manos, mascarilla y distancia es lo mejor. Y sobre todo si hemos tenido algún contacto con algún positivo, aislarnos en casa hasta que nos mande la PCR, mientras la esperamos el resultado, seguir en casa, y aunque siga negativa, seguir en casa, hasta que nos diga el médico de atención primaria que podemos estar de alta.
Molt bé. Idò, escolta, gràcies per haver-nos donat avui el teu testimoni, no? Sempre el dones, però avui encara té més sentit. Idò, Antonio José, espero que mos vegem aviat per Palma i mentrestant, com que estàs bé, aprofita i descansa.
Perfecte, muchas gracias.
Venga, una abraçada.
Gracias a vosotros por invitarme. Hasta luego.
Ya está, ya está. Pum, pam, mirele, pam, bim, bim. Ya está, ya está. Ya está madura la higuera. Desde allá monte a Carbonera.
Aquesta setmana, brou i fa sol, en el magazín El Dia hem xerrat de figues des del punt de vista gastronòmic, però és que avui també volem xerrar de figues des del punt de vista de la salut.
Saps què menges? Una bona nutrició és font de salut.
És a dir, com de saludables són les figues. Bé, ara ho demanarem a la nostra convidada, Maria Joana Mateu, benvinguda a Vitamina 3.
Moltes gràcies.
Patricia, me la presentes?
La Maria Joana Mateu és llicenciada en farmàcia i graduada en nutrició humana i dietètica per la Universitat de Barcelona. Antropometrista, experta en psiconutrició i mindful eating. La seva curiositat per conèixer el cos la va dur a estudiar farmàcia. Després d'uns anys d'exercir, va veure clar que la seva passió per l'alimentació no podia quedar com un simple entreteniment i va decidir tornar a la universitat per ampliar els seus coneixements en dietètica i nutrició. Al cap i a la fi, diu que el que succeeix al nostre cos quan ingerim un aliment o un fàrmac no és tan diferent. Sempre he cregut que més val prevenir que curar.
Bueno, un bon lema, eh?
Sí.
I què creu, que en general menjam bé, malament o regulint?
Bueno, jo diria que trobam de tot, tot i que crec que hi ha bastant marge de millora en general.
Sí?
Sí, vostè, perquè tots poden fer cosetes.
Exacte. Vostè té la consulta Lloret de Vistalegre, a Mallorca, no? Santa Maria i a Palma.
Exacte.
No sé si hi ha molta diferència entre menjar a ciutat i viure a ciutat o viure fora vila.
Mira, jo diria que cada vegada hi ha més diferència, perquè tots, bé, més o manco, duim el mateix ritme, ens desplaçam molt, tot i que sí que és vera que a lo millor la gent de poble és més fàcil, bueno, que tinguin un hortet o que coneguin qualcú que té un hort, i això de vegades facilita tenir accés a fruita i verdura de temporada i proximitat.
Uh-huh. I justament a Lloret se celebra aquests dies la festa de sequer, no? Que és el ritual de secar les figues per després poder-les empotar i que mos durin tot l'any. Quantes saludables són les figues que mos aporten?
Val, jo diria que les figues, com totes les fruites, són molt saludables, totalment saludables. Aquí no hi ha fruites bones i dolentes. Mm. I si hagués de destacar alguna propietat, pues diria el seu contingut en sucres, que tot coneixem, però també en fibra, calci i magnesi.
Jo tinc aquí una sèrie de característiques que he trobat, que venen en el fil de lo que ara mos està contant. Li volia demanar a veure si és cert o no, fins a quin punt és cert o no, que ses figues, clar, després hem de veure quantes en menjam, no? I quan durant l'any, no? O sigui, en el final també tenim fruits similars que mos poden ajudar a lo mateix, però que ajuden a reduir el colesterol dolent.
Bueno, clar, jo aquí diria que degut a aquest contingut en fibra que tenen tan alt, sí que pot ajudar que no s'absorbesqui tant el colesterol de l'alimentació.
Uh-huh. Que són bones pel sistema cardiovascular.
Val, aquí seria un poc, diria, relacionat amb les fibres. Aquest contingut en fibra fa que també tant els sucres com el colesterol pues, se regulin millor i això és beneficiós pel sistema cardiovascular.
Uh-huh. I també pel sistema nerviós i pels ossos.
Sí, això és com deia, té molt de calci, tenen molt de calci i magnesi, són dos minerals molt importants per tant per la salut dels ossos com dels músculs.
Molt bé, després he vist que el sucre que duen mos posa de bon humor.
Bueno, això ja és molt personal, però si agraden les figues segur que sí.
I a més, segons amb què te les menges, amb aquí i on, no?
Exacte, sí.
I que un consum regular pot ajudar a evitar o a frenar la degeneració macular.
Bueno, jo diria que com de, té moltes propietats saludables la figa, no m'atreviria a atribuir una característica tan específica a la figa, però que en general sí que és molt saludable el seu consum.
Uh-huh. I fresques i seques, m'imagino que no deu ser igual el que mos dona, no? Sí.
No, bàsicament la principal diferència és que quan assecam la figa, clar, el contingut en aigua baixa moltíssim i això fa que se concentri molt els seus nutrients. Llavors, la principal diferència entre la figa fresca i la seca és que la seca, clar, té un contingut en sucre, en fibra i en calci molt més elevat que no la figa fresca.
Ah, molt bé. I en general les han de menjar en certs aliments perquè s'adhereixin en els nutrients o no importa?
No, en el cas de la figa no és necessari.
Molt bé. A veure, de moment tot són coses positives. Fins i tot de seques i per menjar-les tot l'any. Mos recomana qualque recepta?
Bueno, jo n'hi ha una que m'agrada especialment, que són unes figues farcides amb mascarpone, i
sí,
és molt senzillet de fer, i res, es mescles el mascarpone amb suc de llimona, prova bo, i un pot de sucre, és opcional, jo crec que no és necessari, però això va a gustos, i se farceix la figa. Després se guarda dins la gelera i se pot menjar tant de postres, de picada, entre les menjades principals.
Ja mos fa gana. Idò, ara li presentaré un cuiner a menys si mos segueix fent la mateixa gana. Joan Marc García, benvingut a Vitamina 3.
Hola, quina alegria. Bones tardes a tothom.
Bones tardes, Joan Marc.
Te
presento Maria Joana Mateu.
Hola, encantat.
Igualment.
Que ara estàvem xerrant de figues. Ella mos ha donat aquesta recepta facilíssima de figues amb mascarpone.
Sí.
Te volíem demanar si tu tens alguna cosa a afegir.
Bueno, vinga, jo vos donaré una altra recepta alternativa.
Vinga.
Són unes figues que fem amb una salsa de taronja. Vaig explicant la recepta, no?
Sí, vinga.
Mira, haurem de mestrar per fer la salsa 150 grams de suc de taronja.
Sí, tu ho ves diguent.
Tres figues pelades i treades a talls prims. 30 grams de sucre. 20 grams de vinagre o de xerès. Un pessic de sal. 70 grams de licor de curaçao, o si no tenim curaçao de Grand Marnier, un licor de taronja, i unes voltes de prova negra. Uh-huh. O si no volen notar les miquetes, unes bolletes de prova negra.
Uh-huh.
Això, tot junt, i ho posarem a reduir fins a la meitat, en el foc, i després ho colarem. Aquí tindrem una salsa de taronja boníssima, de taronja i figues.
Uh-huh.
I després, per una altra banda, per les figues, haurem de mestrar 50 grams de sucre i 50 grams de suc de llimona. Això ho dissoldrem. Li afegirem 400 grams d'aigua. I en això li arrencarem el bull. Quan bulli, a de dins hi posarem 12 unitats, més o manco, de figues. De la mateixa, igual de grosses, les figues, eh? Que no siguin una molt grossa i una molt petita. Perquè en això només ho courem 3 minuts, ho deixarem bullir 3 minuts, a fi que totes les figues mos coguin igual, que siguin igual de curtes. I després, a partir d'aquí, res, agafant les figues, les podem, un pic cuites, les podem mesclar amb aquesta salseta en el foc i que se vagin confitant. I tenim aquest plat tant per fer unes postres, per acompanyar amb un gelat del que vulguem, de vainilla, per exemple, o fins i tot, que és per el que nosaltres empleem aquesta recepta ara en el restaurant, que és per acompanyar la porcella de porc negre.
Molt bo.
Que és una guarnició que li pega d'escàndol.
Au, Maria Joana, quant te quedes?
Tampoc crec que me fa aigua.
I de Joan Marc García haurem de fer un hilo a Twitter amb aquesta recepta, eh?
Idò, fantàstic, haurem de fer el que faci falta.
Haurem d'obrir fil. Idò, moltes gràcies des de Inca, des del restaurant Joan Marc. Mos quedam amb aquesta bona recepta i mos quedam amb Maria Joana encara a Vitamina 3. Gràcies, Joan Marc.
Moltes gràcies i bon cap de setmana per tothom.
Igualment.
Adeu.
Una figa per ser bona ha de tenir tres senyals: secaiona, clivellada i picada de pardal.
Vitamina 3, estan xerrant amb Maria Joana Mateu. Ella és farmacèutica, dietista i nutricionista que planteja la nutrició des d'un tractament integral, que és alimentació, que és exercici físic, i la vessant psicològica, que és la psicoalimentació, que deies. No poden estar separats, Maria Joana?
No, nosaltres considerem que no, que si xerram de salut hem de tenir en compte com a mínim aquests tres pilars.
A la vostra consulta arriba gent que diu: mira, jo ja ho he provat tot, no sé què fer per aprimar-me, o no sé què fer per menjar bé, o no sé què fer per adoptar un hàbit saludable.
Sí, diria que és una situació molt habitual, bastant habitual a consulta. Per això nosaltres normalment una de les primeres preguntes que solen plantejar és: bueno, què s'ha fet fins al moment, o quins canvis s'han intentat fer fins al moment. I normalment el que succeeix és que, bueno, quan s'han proposat fer canvis en l'alimentació, només s'ha tingut en compte l'aspecte més nutricional i s'han deixat de banda, bueno, altres aspectes com l'activitat física o l'estat emocional, quan tot va lligat de sa mà.
I deveu comprovar també molt com afecta la nostra salut, no?, l'alimentació, i que en funció de com t'alimentes pots tenir unes mancances o d'altres, o fins i tot si la teva alimentació te pot ajudar a superar malalties, és així?
Sí, i tant. Jo dic que aquí moltes vegades mos posam en marxa quan ja malauradament hi ha una malaltia, però abans de que això passi podem fer moltíssimes coses, cuidant l'alimentació, mantenint-nos actius, llavors sí, clarament sí, cuidant tots aquests aspectes poden prevenir l'aparició de moltíssimes malalties.
Que important. Maria Joana, mos recomana per acabar algun hàbit saludable que hagi incorporat a la seva vida?
Bueno, jo diria el fet de planificar les menjades, crec que és molt pràctic i ajuda molt, i també aprendre a escoltar el cos i saber realment, bueno, què necessitem en cada moment, si tenim fam, si no, si tenim altres necessitats que necessitem cobrir. Crec que és un exercici també important per fer.
Beníssim. I de Maria Joana Mateu, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona a Vitamina 3, a partir d'una figa, tot el que hem xerrat. Moltíssimes sí. Gràcies, bon cap de setmana.
Adéu, bones tardes.
Adéu.
Ara Sal i Bosch, Vitamina 3.
Agenda de salut a Vitamina 3. Pren nota.
Si vols deixar de fumar i vius a Maó, l'Associació Espanyola contra el Càncer organitza una teràpia grupal que facilitarà tècniques per deixar el cigarro, ara que és més complicat fumar, no? L'associació assenyala que 6 de cada 10 ho aconsegueixen. Les dates són els dies 15, 22 i 29 de setembre, 6, 13, 20 i 27 d'octubre i 24 de novembre, de 17 hores a les 6 i mitja de Sarabatxa a la Junta Comarcal de Mo. Vos podreu inscriure fins dia 14 de setembre i trobareu l'enllaç per a les inscripcions al perfil de Twitter @ASCBalears. I a Vitamina 3 sempre ho deim: dona sang, perquè donar sang salva vides. Demà dissabte podeu donar sang a Mallorca, al Banc de Sang i Teixits, al carrer Rosselló i Caçador 20, de les 9 del matí fins a la 1 i mitja de l'hora baixa, i a Manacor, a l'espai de Na Camela, dia a Sa Real, des de les 3, número 3, des de les 10 fins a les 2 de l'hora baixa. A Mo, al centre de donacions del carrer Pintor Calbó 71, i a Eivissa, a l'Hospital Can Misses, a les antigues urgències del carrer Corona.
On han anat avui les vitamines?
Solo contigo. I de les vitamines avui han anat a tots i cadascun de nosaltres, agermanats per les mascaretes, la incertesa econòmica, la tornada a les escoles i les reunions limitades a 5 o 10 persones. Mos quedam amb les paraules de la doctora Mariana Mambier, pediatra, sobretot pensant en aquest començament d'escola, que deien els pares: tranquil·litat, molta precaució, sobretot molta higiene, però també molt de seny, molta tranquil·litat. És un repte tot el que mos ve per davant, perquè símptomes del coronavirus i els símptomes d'un constipat o d'una grip són els mateixos, però no hem de perdre el sentit comú i hem d'actuar com ho estan fent fins ara, amb molta calma. Consultau un professional sanitari i molta calma. Amb aquest consell mos quedam, només desitjar-vos que passeu un bon cap de setmana i mos tornem a escoltar en directe la setmana que ve.
Como todos los días desde que te veo caminar, siempre luchando entre toda esta mediocridad, siempre aguantando a los que te quieren pisar. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo, como el viento, como el viento, como el viento mece mi cuerpo. Están y los que tienen que llegar, pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar. No guardas nada, todo para todos y para ti nada. Esta es la historia de un camino.